L'artista que us presentem aquesta setmana ha trobat a la nau tonal la llum perfecta per inspirar les seves obres, pintures que serveixen com a eines de memòria i reflexió sobre el paisatge i la vida quotidiana. Avui entrem a l'estudi de Trini Zurita.
De petita, la Trini Zurita agafava els llapis d'ulls de les seves germanes per fer dibuixos. Aquesta incipient afició es va anar fent un lloc a la seva vida fins que s'ha convertit en una manera de treure el que té dins.
Jo el que pinto, pinto el que sento i he après a pintar treballant molt. I jo pintava no amb la intenció de fer exposicions i de donar-me a conèixer com una gran artista i coses d'aquestes, sinó per el meu neguit de treure amb els colors el que jo sento. No? I a mi m'agrada molt que la gent pugui tenir obres originals i que no necessàriament hagin de pagar una burrada per tenir una obra original.
Aquesta pintora d'origen granadí li agrada observar tot el que l'envolta per després poder explicar històries. La seva anterior sèrie era sobre les onades. Es va titular The Waves, fent una picada d'ullet a l'obra de Virginia Woolf.
Va ser en blanc i negre, perquè m'ha agafat el període aquest abans de la pandèmia i posterior. Va morir la mare. I llavors vaig pensar que aquesta obra hauria de contar tot això. I no hi ha color. No hi ha color cap. O sigui, no, impossible.
Actualment, Zurita està treballant en una altra sèrie de quadres que ha batejat amb el nom de La memòria del paisatge.
És una mica un referent a la meva mare, que sempre m'explicava coses de la terra, no? De la horta, de la seva casa, de Granada, dels arbres fruiters. En aquest cas és el camp, no? Com va canviant, perquè cada vegada és més difícil estar a prop, és que vivim a ciutat, és més difícil estar a prop o sentir el camp, la terra. Tot canvia d'una manera molt, molt bèstia, molt de pressa. I de vegades sento que ens quedem sense referents de què és el que havia estat allà. O sigui, què passava abans, no? Tot és nou. O sigui, és com si ens quedem buits de memòria, no?
Des del seu estudi a la nau tonal, Zurita acaba de perfilar els paisatges onírics que formaran part de la seva nova sèrie, mentre ens explica què representa per ella la pintura.
Jo me curo con la pintura. Me curo mis miedos, mis penas. Es como una cura.
Les propostes del Festival Barnasants d'enguany per l'Hospitalet destaquen perquè són joves i són fresques. Si fa uns dies ens visitava la valenciana La Maria, avui és el torn d'un artista nascut a Estocolm i establert a Llançà des de petit. Va ser semifinalista d'Eufòria i ara combina la seva carrera en solitari amb la gira Un concert de pel·lícula de Sau. Ell és el Frederic, què tal, com estem?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
A veure, 27 de febrer a Terres Albarrades, en el marc del Barnasants. Què representa per tu participar en aquest festival de cançó d'autor, que crec que ja van per la 31a edició, que es diu ràpid, això?
Mare meva, jo no havia ni nascut quan...
Quan va començar.
Quan va començar. Em fa moltíssima il·lusió, la veritat és que ha sigut algo que ha com caigut del cel. La veritat és que participo aquí degut a... que vaig guanyar un premi que es diu el Certamen Terra i Cultura de Miquel Martí i Pol. I llavors, clar, el premi era uns diners en efectiu i també tres concerts remunerats. I un d'ells, el Festival Barnasants. Llavors, clar, és una cosa que em fa moltíssima il·lusió perquè és un format que molt poques vegades crec que el podré fer, perquè diguéssim que estem tirant el camí cap a un altre lloc. I és un concert d'autor que dius, ostres, que xulo.
Què tens preparat una miqueta per aquí, pel Barrades? Què ens pots avançar?
Pel Barrades us puc avançar que hi haurà alguna cover que mai he fet. Hi haurà convidats sorpresa. I a part, també hi haurà temes propis i cançons inèdites que encara no han sortit a la llum.
Mm-hmm. Bueno, haurem d'anar-hi a veure què és el que, què és el que tens preparat. Clar, com dèiem, t'has situat en poc temps com, un dels joves allò amb talent d'aquí, de l'àmbit català. L'any passat vas guanyar, com deies, el 18è Premi Miquel Martí Pol, musicant un poema del J.B. Foix, Dolça Petxina. També t'hem vist col·laborant amb el Lluís Llach a la cançó Vall de Bastons. D'on et ve aquest amor, aquesta passió per la cultura, per la tradició catalana, perquè és el que dèiem al principi, tu vas venir d'Estocolm, quan ets petitet, evidentment, si ja portes aquí molts anys, però d'on et sorgeix això?
És una història molt maca, que sempre que l'explico és una cosa que em toca el cor, i per això també estic molt content a l'hora de pensar en el projecte, a l'hora de pensar en el dia de demà, en el que es pot fer, perquè crec que neix d'un sentiment molt pur. Jo vaig començar a cantar la coral del meu poble, de Llançà, quan tenia 12 anys. I allà, clar, era una coral de gent jubilada, majoritàriament. La persona que em venia a buscar a casa i em portava la coral era un veí meu, que després, per mi, és com un avi, i es diu Berto. Aquest home vam compartir, tu pensa que durant 5 anys, dos cops per setmana, em venia a buscar a casa, em portava la coral i l'home conduïa a 10 per hora.
Sí.
Així que les estones encara s'allargaven més. Ell, durant 57 anys de la seva vida, es va dedicar de forma totalment, diguéssim, desinteressada, de forma gratuïta, a ensenyar a la gent del poble i la gent de fora a ballar sardanes. Era un home que estava completament enamorat de la sardana, estava enamorat de Catalunya, de les vinyes... I ell, abans de morir, em va dir: Frederic, no et demano res, únicament que algun dia escriguis una sardana. I és llavors que vaig fer... Clar, el poble de Llançà és un poble que sempre havia estat discutit, diguéssim, havia estat dividit, els del port i els de la vila. Llavors vaig dir, de quina forma podria unir en una cançó els del port i els de la vila? I dic, ostres, si el port es representa musicalment com a havanera, que les havaneres són típiques dels pobles de costa, i la vila la represento com a la sardana, i ho uneixo, una havanera amb una sardana, així es podrà representar tot el poble, i a part tenim un videoclip on surt la coral que els dos hi formaven part, l'agrupació sardanista que en Berto va fundar l'any 1975.
Carai.
Llavors, tot va néixer a partir d'aquest sentiment, a partir de... també quan hi penso, o sigui, jo sóc nascut a Suècia, el meu pare és suec, i la meva àvia, per part de mare, diguéssim, és catalana, la meva mare és llançarenca de tota la vida. I de petit, com vaig arribar aquí, el que em va impactar més de diguéssim, la sardana o de la cultura catalana ja no va ser tant la música o el ball, que també són molt macos, sinó va ser el fet de veure que en el meu poble, diguem, hi havia gent gran, hi havia gent jove, hi havia gent local, hi havia gent estrangera que venen als estius, hi havia gent que sabia ballar molt bé sardanes i gent que n'estava aprenent, però tots agafats de la mà i passant una bona estona. I tot neix amb aquest sentiment de, ostres, quina llàstima que tot això s'estigui perdent, perquè jo sóc el primer que desconec gran part de la cultura que tenim. I dic, si amb això ho podem apropar a fer alguna cosa a dia d'avui més, més amè, alguna cosa que conflueixi més amb la música de dia d'avui, seria algo fantàstic.
Clar, la clau és intentar això, no? Unir passat i present, no? Una miqueta per apropar, bueno, per apropar tot això a les noves generacions, que és el que tu dius, no? Que potser ho veuen com alguna cosa com molt antiga, no?
Molt arcaica, i és a dir, ostres, anem a apropar-ho, perquè lo maco ja, a part de la música, és, ostres, aquest sentiment de germanor.
Escolta'm, clar, estàs en aquest punt, no? Però tu et vam conèixer perquè vas participar al talent show d'Eufòria. Abans crec que ja havies passat per altres concursos, si no m'equivoco, no?
Sí.
Però explica'ns una mica com valores el pas per aquest concurs.
el pas per aquest concurs. Bueno, recordo, sí, tinc molt bon record, també, de l'Hospitalet, perquè Eufòria és un programa on, si la setmana té 7 dies, 6 dels 7 dies estem constantment treballant amb les peces, amb l'acting, amb el ball, amb etcètera, etcètera, etcètera. I mitja setmana la passàvem aquí, a l'Hospitalet. I també, clar, tornar aquí és com, ostres, que guai. És un programa que recordo amb molt de... Sí, va ser algo molt intens, però el recordo amb molt d'amor, perquè crec que també em va obrir, ja no només a fora, sinó a dintre, de dir, ostres, segueix per aquest camí que estàs fent, perquè la veritat és que... Jo l'òpera, diguéssim, el cant líric, ho havia deixat a part completament, i allà se'm va donar l'oportunitat de fer el Rosó, de fer el Grande Amore, i veure que el públic ho va rebre també amb tant d'amor, dius, ostres, doncs, va, vés a tirar per el que et demana el cor i vés a seguir per aquest camí.
Escolta, jo llegia una entrevista que un dels teus somnis era anar a Eurovisió. Això és així o no?
Bueno, és d'aquells somnis que dius, sí, estaria molt guai, però tampoc és un objectiu, no és cap objectiu. Crec que a vegades hi ha coses que són somnis, però hi ha altres que són objectius. I amb objectiu és un altre. Després, si això passa o no, ja serà el destí, però tampoc és algú que ho tingui.
Va, anem a escoltar algun dels teus temes. Si et sembla, ens quedem amb Festa a la platja. Sí?
Em sembla perfecte.
Som-hi. Una festa a la platja, una birra en un cel.
Despertar i vivint la vida tota full al gas. No volem deixar mai de somiar, no podem parar. Una festa a la platja, una birra en un cel.
Va, doncs, a banda de versions de cançons populars, també tens temes com aquest, temes amb un so totalment diferent, més urban, pop. La proposta en la que treballes a partir d'ara va més per aquí o no?
Diria que és que també hi ha de tot.
Hi ha de tot.
O sigui, crec que en un mateix disc... també sóc una persona que em costa definir-me com a algú en concret. Crec que el guai és poder expandir i poder dir, ostres, he tingut la idea per fer una cançó de l'estiu. Va, doncs vaig a intentar agafar tot el que conec de cançons d'estiu, o per dir-ho d'una forma, el rotllo que pugui aportar, i vaig a posar-ho aquí, no? Amb el que estem treballant ara, té de tot. O sigui, té cançons que dius, ostres, per exemple, reversionar cançons del passat, no? La Santa Espina, però feta d'una forma que pugui sentir-ho pràcticament en una discoteca. Agafar els tres tambors i també tirar-ho per un lloc superdiferent. És algo que ni jo mateix moltes vegades sé com serà algo fins que es va fent.
Tens ja prevista data o al llarg d'aquest 2026 seria o què?
Sí, o potser 2027. És un projecte que... diguem, hi haurien altres col·laboradors, que encara no podem dir qui serien, però és una cosa que ha de portar amor i, per tant, ha de portar temps i volem fer-ho superbé.
Clar, i a més, mentrestant, tu estàs participant a la gira de Sau, un concert de pel·lícula, amb en Pep Sala, en Jonathan Argüelles també. Explica'ns com se't va presentar l'oportunitat aquesta.
Arrel de fer el ball de bastons amb en Lluís Llach, que va ser també algú que dius, això com he arribat aquí? Com... ell em va dir, ostres, el que estàs fent em sembla molt interessant i em sembla molt maco. I si vols, et puc posar en contacte amb una gent que jo crec que els interessaria el que fas i a tu et pot ser convenient. I em va presentar, que és a dir d'avui, els meus mànagers. I ells estaven ja buscant un altre integrant per fer aquesta gira amb Sau. I van dir, Frederic, és que creiem que tu series l'indicat per fer això. Així que va ser d'avui per demà. Uh-huh. Algo super pim-pam.
I escolta, i com és? Què representa per tu? És que Sau és un grup mític.
Sau és un grup mític i, a part, en Carles Sabater, ell va morir l'any 99, el 13 de febrer. Jo vaig néixer dues setmanes més tard i, a part, és que ell era mig llançanenc, per alguna forma. Ell, per ell, el seu poble, segons el que tothom m'ha dit, era Llançà. I surts pel carrer i parles amb la gent de tota la vida, gent amb la que sempre t'has relacionat, i diuen, hòstia, ens hem enterat que ara doncs, seràs un convidat d'aquesta gira de Sau. I em comencen a parlar molt d'en Carles, em comencen a parlar de, bueno, de històries que tenen. Llavors, ja no només és que dius un dels grups més mítics de Catalunya em demana per fer això i cantar els seus temacles, sinó és que també hi ha com aquesta connexió degut a que amb el poble de Llançà tenim els dos aquest vincle, no? Llavors crec que és com un extra que suma moltíssim.
Clar que sí. Doncs escolta, el proper concert que tens és demà a Mataró, justament, amb Sau. Per tant, doncs, qui s'hi vulgui apropar, allà estarà en Frederic. I si no, el 27 de febrer, com dèiem, la setmana que ve, aquí a l'Auditori Barrades, en el marc del Barnasants. Frederic, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. Que vagi tot molt i molt bé i molts èxits.
El plaer és meu. Moltíssimes gràcies per convidar-me. I aquestes mans són molt còmodes.
Sí? T'han agradat?
Sí, m'encanta, doncs m'encanta.
Ja, si vols decorar casa, ja saps. Aquesta és una bona proposta. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes que ens porten des de Riff Raff Discos i tornem.
Os presento el último álbum en vivo de Steve Hogarth, el vocalista de la banda británica Marillion. Un triple álbum en directo grabado en Roma en el año 2024 con la banda Runestrain y los Flowing Chords. Tenemos, como podéis comprobar, la versión de triple vinilo y una versión también en CD, de doble CD con Blu-ray, donde podremos disfrutar del concierto en imágenes con un sonido espléndido y unas versiones, la verdad es que muy bien trabajadas. Y como siempre, un placer escuchar al gran Hogarth de los más grandes Marillion.
Habitat el futur és possible convida el visitant a repensar els seus vincles amb els altres i amb el planeta. L'exposició és el projecte d'un grup d'alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella, que explora l'emergència climàtica i la crisi de relacions personals. Una proposta que planteja una mirada crítica amb la societat de consum, cada vegada més digital i individualista, així com amb la saturació informativa que ens allunya d'un canvi d'hàbits col·lectiu. L'exposició s'inicia amb un primer espai on s'aporten dades sobre l'impacte ambiental i social de l'activitat humana, com la indústria tèxtil o el sector alimentari.
Crec que no som com massa conscients de la pèrdua de connexions entre nosaltres, com això perjudica el medi ambient. Parlem de la interconnexió, de tot aquest consumisme, el capitalisme. Parlem amb dades que ja coneguem tothom i que potser de vegades ens impacten com massa.
Volem ficar el focus d'interès en els hàbits de consum. Llavors hem dividit l'exposició en tres fases. Aquesta on ens trobem és la fase de bloqueig, on les persones podran veure com està el planeta actualment i fer una reflexió sobre les dades que reben.
La mostra avança cap a una segona sala interactiva que vol despertar la presa de consciència.
És la part més interactiva de l'exposició, on tindran una sèrie de preguntes que hauran de contestar. En aquestes preguntes es parla sobretot de quina és la seva relació entre persones, entre l'ambient i entre la comunitat.
Hem posat com diverses situacions, no? Sopar a casa o sopar fora demanant a domicili. Doncs jo crec que és millor sopar fora de casa, fer vida amb altres persones, connectar-nos entre nosaltres.
L'exposició conclou imaginant diferents escenaris de futur. Un recordatori que encara és possible tornar a connectar-nos amb la natura i la comunitat.
L'última fase és aquesta dels periòdics, on es veuran quatre notícies i ells decideixen una mica quin és el futur, amb quin rumb volem anar, no?, cap al futur.
si volem seguir un estil de vida doncs, més capitalista, acabarem en un futur de X manera, i si rebutgem més aquests ideals, doncs acabarem en un altre tipus de futur. Llavors, la gràcia d'això és que acabin l'exposició amb un pòsit on puguin reflexionar tot el que hem vist i decideixin quin és el futur que volen.
Habitat es pot visitar al Centre Cultural Tecla Sala fins l'1 de març.
Seguim amb més temes al Taquilla Inversa. Aquest dissabte arriba a l'Hospitalet el cabaret feminista més irreverent, descarat i necessari. És el Pepitilles Power Show, un espectacle creat per dones, amb humor, crítica i molta actitud. I ens acompanyen tres de les seves protagonistes. Tenim a la Momo, tenim a la Conxita Català i tenim a la Patri Arcades. Què tal, noies, com estem?
Molt bé, molt contentes. Aviat ja és el cabaret, així que estem super, super animades, super contentes. Ah, que sí? Sí,
Momo,
jo sí.
Momo, molt còmodes aquí en aquest sofà. Escolta'm, ja em podeu convidar cada dia, no? Això és una alegria.
Escolta'm, expliqueu una miqueta, a veure, aquest cabaret que esteu preparant, a veure com se us va acudir, què és el que hem d'esperar d'aquest dia.
Bé, hem canalitzat un espectacle molt especial de feminisme, que el feminisme, dius, ai, feminisme, quina mandra, és que s'ha d'anar cap aquí. Mm-hmm. I, a més, de dones pallasses catalanes. Cada 10 minuts sortirà a l'escenari una dona pallassa diferent a liar-la parda, que també és el que hem vingut a fer avui aquí.
Clar, perquè no esteu, recordem, esteu amb la Pinqueta, amb la Superempoderada i la Cosinsart. Sí, ho he dit bé?
Ho has dit molt bé, sí. Ho he dit bé.
I tenim presentadora i tot del
cabaret.
Tenim
presentadora, tens Momo.
Jo sóc la presentadora, la mestra de cerimònies, la jefaza, diguem, bàsicament. Sí, sóc la jefaza. Sí,
aniràs dinamitzant una
miqueta, no? Et vas dinamitzant les entrades, les sortides, la presentació...
Bueno, ella intentarà manar, però
ja ho veurem. Sí, ja veurem si li fem cas o no li fem cas, eh?
Manes poc, aquí, o què?
Bueno, es fa el que es pot, però bueno, s'intenta.
És maja, ho fa bastant bé. Com que som molt sororitats totes juntes, anem fent. Anem aprenent, també,
sí,
no? Entre nosaltres. Intentem no parlar malament a les esquenes, als camerinos, ja comencem a dir-nos les coses a la cara,
sí,
ja...
Sí.
Anem de senyores.
Molta sinceritat.
Si hem de dir alguna cosa, la cara sempre.
Sí. Sí. Sempre, eh?
Sempre.
Sí. Escolteu, explica'm una miqueta, a veure... A tu, Momo, ja t'havíem conegut aquí al Taquilla. A la Conxita és la primera vegada que la tenim aquí.
Bueno, també m'hi heu vist, perquè jo feia una secció a la xarxa.
Correcte, la xarxa, sí, el fet a mida, no era?
El fet a mida, sí. Però bueno, ara tinc moltes ganes d'estar al cabaret amb aquestes dones meravelloses, i el que tinc ganes és de presentar el meu best-seller, ara sí, el meu llibre, d'autoajuda, que també ja ho sabeu, no sé si ho saben els telespectadors, també ofereixo els cursos, els tallers d'autoajuda, tot això. Mm-hmm. Tot això ho explicaré allà, o sigui que heu de venir, perquè us canalitzaré, us obriré en canal i, bueno, tot serà sense fer mal,
Però tu ets una mica tresina, o no?
Tresina, bueno, les tresines sí, són amigues també, sí, també ens hi portem bé millor, sí. Sí, tenim com un feedback, saps? Ens entenem, hi ha aquella cosa, però jo sóc tresina, però clar, després també faig tantra, em tiro lina, practico boxa, o sigui, bueno, una tresina, però una mica oberta de mires, Per això ens entenem,
sí,
aquí.
És una dona molt empoderada, molt lliure, molt...
Sí, a mi m'agrada això.
No demana permís per fer.
Expandir-me i conèixer altra gent i altres maneres de fer. No tancar-te allà, no? Open your mind, jo sempre dic, no? Obrim.
Uh-huh. I Patri, tu què? Això parlava d'expandir-se, no?
Què?
A veure, tu, expansió a l'univers. A veure, explica'ns una miqueta tu, Patri Arcades.
Sí, la Núria Clotet, que és la meva humana, es pensa que és pallassa i tal, però jo sóc un ser canalitzat, enviat a la Terra per ajudar la humanitat. Sóc la que m'encarrego de les pujades i baixades de dones a la Terra, i el dissabte hi haurà el moment Patriarcades, que hi haurà una canalització conjunta, una neteja d'energies, perquè, clar, jo em comunico amb tu, amb els guies.
Totalment.
Tenim el wifi connectat. És que ella ja és de la nova humanitat, està evolucionada. Ella ja
m'agrada que ho hagis vist.
És que ja ens comuniquem astralment. No et recordes l'altre dia del somni aquell que vaig dir?
Sí!
Així anem dissabte, sobretot que el dissabte és un espectacle únic, perquè cada vegada que es fa un cabaret, que aquest serà el primer, de fet, a la Terra ens coneixerem, ens desvirtualitzarem, tot i que ja ens hem vist astralment tota l'estona, però les pallasses que som ens trobarem aquell dia. Això no es repeteix, és només quina és la meva càmera. Aquest dissabte, no importa, esteu tots connectats. La 5, la 10. 24. És que els números o són 1-1-1 o si és un 4 o un 4. Aquest dissabte és molt important que sapigueu que és un esdeveniment únic a la Terra. Perquè la combinació de moltes dones pallasses, que clar, dius, ai, la pallassa, què passa amb la dona pallassa, què passa amb la... Quina imatge tens tu? Et puc entrevistar? O sigui...
No. Que... Mira, jo igualment, ja amb el guió, ja faig així.
Sí, directament.
Perquè no ho ha
aconseguit. Molt bé, Laura.
Però ara llavors, sí. És sororitat, sí. Aneu d'aquí, sí. Ajudeu-me.
Mira, fem un debat. Sí. Anem a fer un debat.
Sí, primer vam decidir, volem fer un cabaret feminista, i vam dir, vale, el dia 8 de març, el dia 8 de març, ja fan moltes coses feministes. Bueno, es va una mica com expandir tot el mes, no? Ara tot el mes de març sí que es fan coses feministes, i vam dir, doncs quan ho hem de fer? Al febrer.
L'any que ve, el desembre.
El que ve, el desembre, i el següent, el març.
Anirem canviant, sí.
El
març. Farem un mes nou.
Sí. Hem d'expandir, no? El que és el feminisme és tot l'any, no? No és només un dia de l'any, no?
Cansa.
I què és feminisme? Què és feminisme?
A veure,
què és feminisme?
A veure. Bueno, aquí jo crec que la gràcia del dissabte és que cadascú veurà el feminisme, perquè no ens anem, tampoc ens anem a responsabilitzar del feminisme a tot.
No, ara,
expliqueu-me la vostra... L'estil de cada feminista... Veu de venir el dissabte? O sigui, aquí no farem un spoiler.
No, farem spoiler,
eh? Galiada. El feminisme és majo, però pot ser que algunes persones no estiguin preparades i se sentin incòmodes, això està clar. Però no volem incomodar, som supermajes.
No, només venim a parlar de nosaltres, de com ens sentim,
expandir les ments,
humor, de com veiem les coses, quina perspectiva tens tu de la vida, quina tens tu, quina tinc jo, no és la mateixa, som diferents, dona.
Jo el que puc dir també, que us asseguro això a la càmera 3, no? T'asseguro que passarà una cosa, que és que entrareu al Centre Cultural La Bòbila el dissabte a les 8 del vespre, d'una manera, i sortireu d'una altra, i serà per millor, això segur.
Exacte, perquè és una experiència inolvidable.
Sí, sí.
Brutal. Els homes també poden venir, que no tinguin por, perquè hi ha com, ai, no, el feminisme!
No, que vinguin les dones!
Veniu, que coneixin com som les dones! Que sàpiguen com som naltros.
Sí, que vinguin, que estic soltera i, escolta'm, després m'agrada poder-me fer xalar.
Va, Conxita, tu et veiem així com més recatada, no?, a nivell de vestir i tot, però tu...
Bueno, a mi m'agrada anar elegant i bé, però jo ja t'ho he dit, oberta de mires i estic oberta, que s'ha de fer un trio, endavant, una orgia, parlem-ne.
Sí, abans amb el micro, que t'ha posat el micro, ja estaves contenta.
Sí, ja estava fent una mica d'estil.
Sí, perquè a mi m'agrada, o sigui, la vida és això, viure, tocar-nos,
Clar, sí.
Clar, però a veure, abans ho has avançat tu, la dona en el món del clown, a veure, a vosaltres, quina opinió, vull dir, hi ha prou dones en el món del clown o no? Estan prou valorades?
No n'hi ha prou i no estan prou valorades. Bueno, sí, n'hi ha prou, n'hi ha moltes, però no estan prou valorades. Ni, tampoc tenim tanta visibilitat, no? I tampoc se'ns veu tant, i hem de fer molt de soroll. I per això ens reunim totes juntes i vinga, endavant.
La visió de la pallassa encara està vist com si fos un humor pla i superficial, i l'humor de la pallassa ve del nostre trauma, drama i dolor, i en molts casos... No hem volgut estar aquí a la Terra, que per això jo estic aquí, a la Terra, recordant que la Terra vola molt, que és molt guai, però que la pallassa el que fem és transmutar el dolor en humor. No el tapem amb una tirita perquè surti la infecció, no, el transmutem. Sí?
Sí,
què en penseu, perquè ens acabem de
dir? Totalment, és això. De fet, en el meu llibre, es veu i s'explica, la meva experiència personal, de perdre'm, i després de trobar-me mitjançant el dolor i diferents teràpies i coses.
Com totes les nostres companyes que venen.
Exacte.
Les nostres companyes que venen també venen a parlar dels seus dolors, o sigui, dels dolors de regla, per exemple. Tenim una que té uns temes amb la menstruació, que això no ho veuràs en un cabaret d'homes. No ho veuràs.
Amb humor, tot amb humor. Que no es pensin aquí que s'avorriran,
Clar, perquè és aquell humor que dius, no sé si riure o plorar, no sabem on anar, aquí anem. Aquí anem.
Hi ha algun moment on coincidiu totes a l'escenari o no? Ho heu preparat, això, o no? O és cada una...
Es prepararà el mateix dissabte, abans de l'actuació, farem un què? Un pim-pam i trobarem un moment de trobada. També és molt improvisat, a part dels seus números, doncs tot l'altre és molt improvisat i serà doncs, com una gran festa de confeti.
La pallassa és improvisadora perquè nosaltres tenim ja l'aspecte que cadascú té, la seva guió o la seva metodologia, però una de les gràcies que tenim és que ens nutrim del públic i de l'espai. Llavors, nosaltres quan arribem a l'espai, no és que, ai, ens ho estem inventant perquè tenim aquesta capacitat. Forma part de la pallassa, poder arribar al lloc i poder crear algú nou, que per això ens volem trobar aquest dissabte, perquè ens encanta la comunitat de dones, que passa quan es troben mogollot de pallasses juntes. Pues, imagina't aquí ja, pues allò ja serà... O sea,
sí. Aquí amb tres persones ja hem tingut aquesta energia, amb tu, que ets la quarta, que de fet tu ja podries venir al cabaret,
espero veure-t'hi. Sí, perquè has tirat el guió, ja...
Ja estàs, estàs en l'equipo, Sí. Ja posarem allà la foto també en el Pepitillas,
Sí, cuidao,
Sí, jo t'hi veig.
Doncs escolteu, allà hi seré, almenys vindré a aplaudir-vos el dissabte. Perfecte. Al Centre Cultural bé, La Bòbila, amb aquest, esperem que primer Pepitillas Power Show, que voldrà dir que n'hi hauran molts més per endavant.
I noies, tant.
Avançant-nos, com dèiem, al Dia de la Dona, això, el 21 de febrer.
Sempre fora del març.
Sí, sempre.
Sí.
Noies, un plaer que ens hagueu acompanyat. Moltíssimes igualment. Gràcies.
Moltes gràcies, nena.
Molt
gràcies a tu, Laura, bonica.
Adéu. Adéu, companys.
Va, nosaltres fem ara una petita pausa i tornem de seguida. Va, comencem la segona part del programa i ho fem amb una proposta musical una mica allunyada del que estem acostumats a escoltar. Un disc singular que recull històries de dones i les seves vivències, sovint traumàtiques, amb el matrimoni. El disc es diu Descasada i l'artista que hi ha al darrere és la Magali Sare. Què tal, com estem?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
A veure, comencem una mica pel principi, perquè tot això, aquest disc, comença durant un dels teus viatges, no? Mm-hmm. Arreu, que viatges allò amb la teva música. Explica'ns una miqueta com comença.
Doncs he tingut molta sort els últims anys de viatjar molt i a mi m'agrada molt els concerts preparar-me una cançoneta folklòrica de cada lloc. I el públic ho rep amb molt d'amor i a més m'encanten les llengües i m'ho passo superbé. I va ser a Eslovàquia, casualment allà, que vaig descobrir una cançó que era el cant de comiat d'una noia que deia que seria casada i s'acomiadava de la seva terra i la seva família. Uh-huh. Aquest és el titular que em va colpir, no? Allò... Vaig dir, un moment, no ha de ser un moment feliç que es casi? Uh-huh. I vaig anar descobrint que no era una cosa d'Eslovàquia, era una cosa absolutament universal. I en un inici pensava, vale, aniré recollint aquests cants o aquestes històries del matrimoni com a experiència traumàtica, i vaig trobar tantes històries, perquè la música tradicional, o sigui, les malmaridades, diguéssim, és com un capítol d'un llibre, de qualsevol cançoner, no? I està ple d'aquesta temàtica.
Clar, vas anar estirant del fil i... Però vas trobar aquestes històries arreu, vull dir, és això, aquesta primera cançó és d'Eslovàquia, no? Però per tot arreu, no?
A tot arreu, o sigui, el matrimoni vertebra totes les societats del món, evidentment no totes, n'hi ha que deuen tenir altres models de família, però són casos molt aïllats, no? I que la dona s'ha fet servir sempre com a moneda de canvi de control social, no? Per tenir la gent controlada, les classes socials, les herències... era una cosa política on la dona no hi tenia res a dir. I m'ha interessat molt veure aquests missatges que dones o algú ha necessitat deixar a través de la música tradicional. I no només històries tristes, també models alternatius, que de cop veus algú que està feliç de no estar casada, no? I que també dius, ostres, doncs té molt mèrit, això mm-hmm. també abans.
Clar, al final sempre s'associa, és el que deies, s'associa potser el matrimoni amb l'èxit, no? D'haver assolit ja, el que havies d'assolir a la vida, diguem-ho així, matrimoni i fills.
Esdevens una dona, clar, quan et cases, no?
I aquest missatge és superperillós.
Sí, i és això que aquí passava fa relativament molt poc, segueix passant, però segueix passant a tot arreu del món. Vull dir que no és una cosa antiga, és una cosa que en èpoques de dretes, ultradretes, guerres, els drets de les dones acaben trontollant sempre. I la violència matrimonial és un problema gros. I diguéssim, és una temàtica que m'ha apassionat i m'ha travessat d'una manera que ha passat per davant de qualsevol ego meu i també m'ha servit per descobrir un munt de músiques, però era com perseguir aquesta temàtica.
Al final, el disc no deixa de ser també una reivindicació dels drets de les dones, no?
Mai està de més reivindicar-los. Mm-hmm.
Va, doncs comencem a escoltar una miqueta com sona alguna de les cançons del disc i ens quedem amb Mira la boca.
Oh.
Magalí, a veure, aquí a Mira la boca. Bueno, cantes en català el disc, però és que cantes amb quants idiomes més?
En aquest disc hi ha 12 idiomes en total.
12 idiomes.
Sí, en aquest volum 1.
Sí, sí, això en parlarem, que hi ha un volum 2 que ja està... Sí. Que ja s'està coent. Explica'ns a veure com ha sigut aquest treball.
Sí, això té a veure amb el que t'explicava, que m'agrada molt aprendre... És com quan vas a un altre país i dius, bueno, he de saber demanar un cafè i sobreviure en una cafeteria, que també ho intento, doncs jo tinc com... He d'aprendre una cançó de cada lloc, i no sóc l'única artista que ho fa, és una cosa habitual que fem els artistes com per oferir, no?, una cançó amb l'idioma del públic. I m'encanten les llengües, m'encanta... Ara tenim tantes eines per estudiar amb la intel·ligència artificial, va superbé concretament per aprendre llengües. I és la meva segona passió, després de la música, i viatjar. Llavors tot és un còctel explosiu i en aquest disc m'he permès la llibertat de fer el que jo volia. I no hi ha cap altra figura de direcció musical en aquest disc que no sigui jo. Per tant, tot el que surt en aquest disc, en molts idiomes, en molts gèneres, però és el que tenia dins del cap.
I has participat i has estat treballant amb una noventena d'artistes d'origen diversos. Clar, entre altres coses, clar, hi ha una orquestra, hi ha un cor, no? El cor Bruckner, si no m'equivoco.
Sí, el cor Bruckner Barcelona, que són 40 persones.
Clar, ja. Ja omple, no? però déu-n'hi-do.
Sí, sumant l'orquestra, sumant totes les col·laboracions. Hi ha tota una part del disc que l'he gravat a casa meva, amb en Sebastià Gris. Tot el que són veus, pianos, percussions i guitarròfons. Però llavors, gràcies a tenir com la seu a casa meva, he pogut fer incursions, doncs ara gravem un cor en una església, l'orquestra. Després hi ha The King Singers, que són un sextet d'homes que canten a capella del Regne Unit. Doncs vaig anar cap allà a gravar amb ells. Vaig anar a Lisboa a gravar amb un cantautor brasiler, que és Luca Argel. I després hi ha dos duos, amb en Llorenç Barceló, que és un organista de Manacor, boníssim, i en Pau Figueres a la guitarra espanyola. Això seria el mapa de tot el disc, el mapa tímbric. Sí.
Va, doncs parlava justament de King Singers. Si et sembla, escoltem la cançó que has fet amb ells, The Secret Marriage. No flowers on the altar, no white veil in your hair, no maiden dressed to altar, no Bible left to swear. Magalí, explica'ns a veure com has configurat tot aquest univers. Abans en parlaves, ja des de jazz, música clàssica, cant coral, flamenc, com has configurat tot això?
Ai, és que miro el vídeo i encara me'n faig creus que hagi gravat amb els King Singers. Jo crec que Descasada, ara mateix és un disc que em representa més que qualsevol altre, perquè sembla com un clímax de totes aquestes coses que dius, de totes les meves influències, de tots els projectes en els que he estat. He estudiat molts anys de música clàssica i sempre he reivindicat molt com la música clàssica com a matèria prima molt valuosa de no interpretar-se només d'una sola manera, portar-la a altres gèneres o fusions, no? Després he fet la carrera de jazz, per tant, aquesta filosofia d'improvisar o de jugar està ja molt inherent en mi. I també penso que vivint a Barcelona acabes tenint molta influència de la música llatina, del flamenc, la música brasilera m'agrada molt, la música iberoamericana en general. Llavors, clar, jo mentre vagi tastant aniré incorporant tot el que m'agrada. Jo crec que tot això surt de la meva persona músic, no sé.
Ho has vist quan estaves fent el disc, en algun moment et vas plantejar que era una proposta allò... És una proposta arriscada? Treure aquest disc,
això,
o no?
Això no calia que ho veigués jo, m'ho deia tothom. Ostres, costarà de moure aquest disc amb molts idiomes. Després la Rosalía va fer el disc amb tants idiomes i semblava que estava com més acceptat, no? Ai, mira, però vaig pensar, bueno, doncs encara m'ha anat bé. Però sí, clar, és un disc... no ho sé, jo penso que potser té una part molt intel·lectual i molt poètica i molt d'allò, però no deixen de ser cançons i jo no subestimo ningú com a oient. O sigui, crec que això ho pot escoltar tothom i ho pot disfrutar tothom, encara que hi hagi músiques com el jazz o potser el flamenc que no entens tant, però que és més divertit que escoltar una música que no entens, no? Des del meu punt de vista. I crec que és un disc per tothom i que simplement s'han de donar més espais a la diversitat musical perquè sigui més accessible per tothom. Mm-hmm.
Com ho portaràs tot això, Sena? Perquè fa poquet et vam poder veure els Gaudí, però com ho tens, bueno, com seran aquests concerts? Perquè a més crec que el 26 de març estàs a La Paloma.
Sí, correcte.
Explica'ns una miqueta com ho traslladaràs a l'escenari, la teva proposta.
Doncs, clar, com que cada tema són colors diferents, el directe ho he rearranjat tot, no? Uh-huh. Especialment pel directe. Per tant, el públic està veient uns arranjaments i una música nova, realment. Uh-huh. O sigui, no m'importa gens que el directe i el disc siguin molt diferents, això m'ha passat sempre, i confio molt en els músics amb els qui toco i tal. Llavors ho fem a quintet de corda. Jo estic al mig tocant percussions i llavors contrabaix, guitarra, cello i violí. I amb això podem defensar tots els temes. Uh-huh. I a part d'això, portem el cor de 40 persones darrere. O sigui, jo em pensava que podríem fer el bolo de presentació o potser algun altre i n'han sortit molts que anunciaré aviat. O sigui que 2026 serà gira amb cor. Estic contentíssima.
I serà també any en què potser ja descobriràs alguna cosa d'aquest segon volum de Descasada, o
que
no?
Que ja m'està passant, perquè ja he anat a Corea i a Japó, vaig anar-hi fa uns mesos, i també descobrint poesies antigues i tal, vaig descobrir unes perles que dic, això ho he de cantar. I a més ara estic estudiant coreà i també penso, va, m'animo, ja estic anant més lluny. La meva mare diu que és un projecte que tindrà 1.000 volums i que em durarà tota la vida. Tampoc espero això, però...
Molt bé, doncs escolta, estarem pendents a veure d'aquest segon volum, de mentre el que dèiem, el dia 26, per proximitat. Tens un altre concert el 22 de febrer a Lleida. Però per proximitat, diguem, ens queda més a prop aquest de La Paloma.
I a més La Paloma és un lloc molt xulo.
Doncs escolta, Magali, un plaer que ens hagis acompanyat. Igualment. I ens hagis presentat aquest fantàstic disc, Descasada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara el que fem, doncs, és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la que serà una de les grans rivals de Sirat als Oscars. Ens referim a El agente secreto, un thriller polític que segueix a un professor universitari perseguit per la dictadura del Brasil el 1977. Es refugia al nord-est del país amb una identitat falsa mentre intenta fugir amb el seu fill a l'estranger.
Es muy tempranito. ¿Ese es Armando?
No.
Aquesta setmana arriba a la gran pantalla la pel·lícula que reviu el tràgic temporal que es va viure als Pirineus el desembre de l'any 2000, en el qual van morir 7 excursionistes. Balandrau, ben salvatge, és una història de supervivència protagonitzada per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez.
Espaciales que rastrean este fragmento predicen una posible extinción. Las mayores posibilidades de supervivencia están en Groenlandia.
Gerard Butler torna amb la seqüela de Greenland. A la primera entrega, els protagonistes se salvaven de l'apocalipsi refugiant-se en un búnquer. En aquesta ocasió, es veuran obligats a abandonar-lo i viatjaran per una Europa postapocalíptica a la recerca d'un nou paradís.
Llevamos aquí casi 5 años, no es tan nueva y mucho menos normal.
Odio este sitio.
Lo sé, tranquilo.
Hijo, ya sé que es duro estar aquí abajo.
Son 15 pavos.
¿Por una copa?
Hey.
¿Qué hay?
¿Por qué ella no paga los 15 pavos?
Se ha apuntado al micro abierto.
I acabem amb Sin Conexión, la tercera pel·lícula de Bradley Cooper com a director. Un film sobre la crisi de la mitjana edat que s'inspira de forma lliure en la vida de John Bishop, futbolista de la segona divisió britànica i ara còmic.
Recte final del programa, movem per saludar el Jaume Miranda. Què tal, com estem, Jaume?
Com estàs, Laura?
Molt bé. Escolta'm, m'han dit que has anat al cinema aquest cap de setmana passat, no?
He anat al cinema i vaig anar amb les meves ties i va ser complicat.
Com van sortir? Com van sortir del cinema?
Les meves ties van sortir esglaiades. Sí. Van dir que s'havia pervertit una novel·la que admiraven moltíssim. Vols que digui ja de què estem parlant?
Tira.
A veure, hem de parlar d'un fenomen de taquilla que és la nova versió de Cumbres Borrascosas, Cims Borrascosos en català, que és una nova versió per la directora, almenys ho diré bé, Emerald Fennell, a partir de la mítica novel·la de Emily Bronte. Ja t'ho dic, les meves ties varen quedar totalment esfereïdes per aquesta versió.
Jo pensava que em digues que havien sortit, no esfereïdes, sinó una mica, per dir-ho així, una mica catxondes.
Jo vaig sortir, jo vaig comprar-me un Satisfyer en sortir i me'n vaig anar a casa tranquil·lament. Això va passar. Deixa'm dir que no només m'ha agradat a mi aquesta pel·lícula, perquè ja s'ha estrenat mundialment aquest cap de setmana, és a dir, per tot el món s'ha estrenat alhora, i ja ha superat el pressupost del propi film, perfecte, és líder en taquilla mundial i per ara, almenys per ara, és la millor estrena de 2026. Deixa'm dir que, a més, és la millor pel·li a nivell d'estrena i taquilla d'un dels protagonistes, que és en Jacob Elordi. M'ha cridat l'atenció perquè és un tio que factura molt bé, però aquesta igualment és la pel·li més exitosa que té la seva carrera. Igualment, per als que estiguin més desorientats, si vols, fem un petit tast amb el tràiler i així mos posem al dia.
A veure.
¿Por qué me dejaste?
¿Por qué traicionaste a tu corazón?
¿Dónde está el problema? Aquí.
Va, a veure. És que jo ja el veig, a Jacob Elordi ja...
Tu ja estàs dilatada per tots els costats. A veure, com podem veure, aquests Cims Borrascosos, Cumbres Borrascosas, té un to molt més sexual, quasi soft porn, podríem dir, que l'obra original, i també juga molt amb els anacronismes per fer-la com a més contemporània, que ja després ho analitzarem una mica millor, però en essència manté una mica la línia mega romàntica de la novel·la original d'en Emily Bronte. Tot és a flor de pell, tot és molt melodramàtic i tot és un viatge romàntic del qual ells no poden escapar i tu com a espectador tampoc, no? És tot molt emocional i bé, increïble. Precisament tota aquesta essència que manté de la pròpia novel·la connecta moltíssim amb un moviment cultural que s'està donant a xarxes, que és el Bring Back Yearning. No sé si el coneixes.
No ho havia sentit, això, jo, eh?
Jo te l'explic. Yearning, per començar, què significa en anglès? Yearning significa anhel, anhelar, no, diríem? I Bring Back Yearning significa, se traduiria com retornem a l'anhel.
Val.
Llavors, aquest moviment cultural, aquesta pràcticament filosofia digital, per dir-ho d'alguna forma, significa com aquesta cosa de recuperar aquestes relacions una mica a l'antiga, a pas lent, intensitat emocional, ànimes destinades, desig contingut, torment romàntic, dubte i espera, etc. En què se tradueix això a nivell fílmic, per exemple, en aquesta pel·lícula? Mirades a la finestra, a l'intempèrie, mentre sospires, joc de, com se diu, el llenguatge de los abanicos,
sí,
que seria el llenguatge dels ventalls, no?
Dels ventalls, sí.
Tot és una cosa així com una mica cartes d'amor perfumades, bé, una cosa que molt esperes té un marit que torni de la guerra. Bé, és un moviment que bàsicament recorda molta nostàlgia com se vivien antigament les relacions sexoafectives,
sí,
un poc en contraposició en com s'estan gestionant a dia d'avui, que ja sabem que l'immediatesa dels temps i la deshumanització inclús dels temps també afecta la manera en què tenim de relacionar-nos sexoafectivament, no? Pues, lligar per aplicacions, mantenir sexe totalment deshumanitzat, fer ghosting, etc, etc. Com dèiem, aquest moviment Bring Back Yearning, que crec que l'he desgranat prou bé, encara que ho he hagut de fer un poc ràpid, és un moviment bastant localitzable a les xarxes socials, però també s'acaba trobant en els propis productes audiovisuals, que ara també hi ha una certa tendència a explorar aquest Bring Back Yearning amb obres com aquestes.
A veure.
Thank you.
hem vist una selecció, no?, d'això.
Sí, com
de sèries, pel·lis...
Dels grans èxits de pel·lícules i films i sèries que se podrien englobar dins aquest Bring Back Yearning. Ja hem vist, Los Bridgerton seria com un puntal bàsic. Crec que tu ets molt fan.
Jo soc molt fan. Sí, sí, estic esperant a Manel que d'aquí una setmana acabin de completar la temporada.
He de dir que no l'he vist mai. Ja m'hi posaré. Mai estar, no?
No, no, no.
Outlander, El verano en que me enamoré, Un cuento perfecto, Manual para señoritas, l'Estat espanyol també feim obres d'aquestes, Más que rivales, perquè també les relacions homosexuals poden entrar dins aquest cercle. Bé, i d'això, són sèries i pel·lícules que juntament amb Cumbres borrascoses exalten una mica l'amor a l'antiga, no? Però crec que s'ha d'anar bastant alerta amb aquesta filosofia de Bring Back Yearning.
Per
què? Al final, aquestes obres i produccions audiovisuals que s'engloben dins la teoria Yearning o la filosofia Yearning, com ho vulguis dir, aplaudeixen dinàmiques una mica obsoletes, inclús te diria quasi hostils o perilloses, no? Perquè al final totes reclamen com que la família sigui com el destí obligat de tot ésser viu, aguantar qualsevol dany per damunt de l'autocuidat, o sigui, com allò, aquesta cosa de sofrir i aguantar. Saps? La no existència del divorci, bé, jo me n'he apuntat aquí moltíssimes, el que en se pelea se desea, la idealització de les relacions tòxiques, inclús violentes, a Cumbres borrascoses, és una relació pràcticament de maltracte i tu surts d'aquell cine enamorada, llavors això és una mica perillós. I tot això no deixa de ser també molt vinculable, que és Bring Back Yearning, per mi, en tot aquest auge de fenòmens a les xarxes socials vinculats en el creixement de la ultradreta. Anem a recordar que a dia d'avui estan molt de moda les tradwives a les xarxes socials. Supos que ja saps el que són, no? Són aquestes influencers que imiten una mica els funcionaments i les dinàmiques de les mestresses de casa de tota la vida, cuinar per el marit i cuidar dels fills, no? I després també hi ha tota aquesta corrent estètica que és la del clean look, supos que també n'has sentit a parlar, que és aquesta cosa com a mega minimalista,
sí, sí,
super sòbria, que al final també reclama un poc que tothom sigui igual i que ningú cridi l'atenció, no? Llavors, tornant amb Cumbres borrascoses i aquest yearning, precisament jo crec que sí, que romantitza una mica relacions que a lo millor no s'haurien de romantitzar a dia d'avui i, a més, tornant amb la dels anacronismes, crec que la pel·lícula fa molt acertadament aquesta cosa de jugar amb l'anacronia com vestits que no són de la pròpia època per fer-la encara més exuberant i exòtica per l'espectador, la banda sonora és de Charlie XCX, que és una cantant que està moltíssim de moda i és una música bàsicament pop, llavors és com que t'actualitza per acabar-te enganxant com a espectador contemporani a una història que per mi hauria de ser obsoleta. Amb això no vull denostar la pel·lícula, el que vull dir és que com a consumidor la disfrutis com ho vaig disfrutar jo, compreu-vos un Satisfyer en acabar de la pel·lícula i si no, ses mans poden fer màgia, però posant barrera una mica a certes coses, perquè aquest Bring Back Yearning, o sigui, sona com molt divertit i molt inofensiu, però a mi em sembla una mica perillós, no?
Una miqueta, una miqueta. Bé, hem de consumir-ho, ser conscients d'això del que tu dius, de posar aquesta barrera i veure realment què amaga potser una miqueta al darrere.
Bé, clar, és que moltes de les influencers que defensen el Bring Back Yearning a xarxes socials diuen un poc també que torni somo, saps? Que vuelva el hombre como era antes, no? Aquest galant que t'obre la porta, volem això, estan com americonats tots els homes, bueno. Terrorífic.
En fi, jo seguiré veient els Bridgerton, però bé, ara ja ho miraré d'una altra manera.
I jo t'aplaudiré.
Molt bé, Jaume. Doncs escolta, ens veiem en un mes aproximadament.
Perfecte.
Que vagi molt bé. Nosaltres ja ens acomiadem, ja ho fem amb el més nou de Quevedo. Es diu Ni Borracho i en aquesta cançó fa una reivindicació a la seva terra i a les Illes Canàries, bàsicament, que és la seva terra. Amb Quevedo marxem fins i dijous vinent. Que vagi bé. Yo ya tuve por tu España. Sano, lo siento.
medio de los Balcanes.